Hola, bones tardes.
Gràcies, Isidor. Manuel, bones tardes. En les darreres novetats pel que fa al trànsit. És tot un moment, més notícies ja ho saben a partir de les 7. Ara continua la persiana amb Maria José Villa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, la persiana, amb Maria José Villa.
Entrem, idò, en la tercera hora de programa. En els propers minuts parlarem de mediació familiar, de la cooperativa agrícola de Sant Bartomeu i d'un curs sobre l'atenció integral al malalt al final de la seva vida. Ja ho tenim tot a punt. Continuem a la persiana.
La persiana.
Ja ho hem anunciat, ara ens acompanya Teresa Bibilona Roger, que és psicòloga i mediadora familiar del Centre Psicomediación de Palma. El darrer dia, amb Teresa Bibilona, parlàrem també de conflictes familiars. Parlàrem de què són, quins són els conflictes més freqüents, però ens agradaria aprofundir en cada programa un poc més i parlar avui, per exemple, de quines són les causes dels conflictes familiars, dimensions d'aquests conflictes que fan que aquests siguin més o manco fàcils de resoldre. Teresa, molt bon dia.
Bon dia.
Parlàrem de que els conflictes es produeixen com a conseqüència d'opinions diferents o de diferents diferències entre dues o més parts de la família. Diferències que són percebudes com incompatibles. Quines serien les causes de que es percebin aquestes diferències tan incompatibles?
Bueno, mira, bàsicament és que els conflictes estan relacionats amb aquelles necessitats bàsiques que totes les persones tenim, no? Necessitats bàsiques són, bueno, el que és menjar, es poder d'alguna manera tenir aquelles necessitats bàsiques cobertes. Quan, per exemple, aquestes necessitats bàsiques se veuen amenaçades i, per tant, quan hi ha una possibilitat de que no se quedin satisfetes, llavors s'inicia tot un mecanisme, se dispara tot un mecanisme que de por i temors a perdre-les. I a partir d'aquí, per exemple, anem a veure, necessitats bàsiques que se vegin amenaçades durant una separació o un divorci. Durant una separació o un divorci, quan un dels dos diu té el poder econòmic damunt l'altre, a un dels dos se li pot disparar la por a perdre...
Què faré a partir d'ara?
Exacte. Com donaré de menjar al meu fill?
De
fet, és una necessitat bàsica.
Creus que hi ha gent que encara avui en dia no se separa per aquesta por?
I tant. A veure, tot on és, també és molt legítim, perquè vull dir, les necessitats bàsiques han d'estar cobertes. I també, arrel d'una separació o un divorci, han d'entendre que és lògic que hi hagi un poquet de por, però una vegada que se pot parlar de tot això, se restableix un poc aquell equilibri de dir, no hi ha por. Vull dir, anem a veure com ho podem fer perquè aquesta necessitat bàsica dels nostres fills estiguin cobertes. Val? I llavors es veure que moltes vegades un pot amenaçar a l'altre de no passaré la quantitat que m'estàs demanant perquè no tenc d'on ves, perquè no tal. I es veure que en la crisi encara se veuen més amenaçades totes aquestes necessitats bàsiques. No només perquè ens separam, o no només perquè una altra necessitat bàsica, per exemple, són les relacions, per exemple, en les mediacions de predins i nets. Vull dir, les relacions bàsiques d'un predí és per conèixer aquell net i per els veure en aquell net. O, per exemple, tenir cobertes... Jo avui, per exemple, tenia una mediació que una predina me deia que me sent molt tota sola. Vull dir, és una necessitat bàsica tenir la companyia i aquella estimació dels teus fills o dels teus nets. Llavors tot això genera molt de conflictes, i per això quan me demanes quines són les causes primàries, són aquestes. Ara és veure que també un conflicte se pot generar-se arrel d'una mala comunicació entre dues persones. Vull dir, jo me penso que tu me dius i tu te penses que jo te dic.
Sí, estem molt susceptibles.
Sí, o entenen coses diferents. Llavors també hi pot haver, per exemple, jo aquí, diferents formes de percebre l'entorn, o de valors diferents. Tenim valors diferents damunt la fidelitat. Vull dir, per jo ser fidel és, bueno, que ni siquiera miris a un altre jove, no? A una altra dona. Llavors, per un altre és, bueno, puc flirtejar, puc seduir i no passa res. Llavors, són conflictes, tot això són causes de conflictes.
I, clar, crida l'atenció que has creat una família amb aquella persona, l'has estimada en qualque moment de la teva vida molt, m'imagino que també deuen estar part...
Molta flor de pell, tot.
I decebuts.
També hi ha una altra de les causes, és aquelles expectatives que han posat a dins aquell projecte, per exemple, el projecte de relació entre dues persones, entre una parella, no? Han posat han fet un projecte comú, ho farem, direm, i el millor jo me penso que el projecte nostre és per arribar fins a majors, fins a saber, i resulta que el projecte se veu troncat perquè el meu company coneix una altra senyora més guapa que jo. Si jo les expectatives que he posat són molt per damunt del que realment l'altre me pot donar, és evident que aquí ja se generen una sèrie de conflictes molt grossos, de no voler rompre...
No són molt diferents, depenent de la forma en què s'ha romput la relació. Perquè una cosa és que xerris amb el teu amo i diguis no anem enlloc.
Que tots dos cadascú, arriba un poc en el
que
mateix.
Que te passi aquest exemple que posar fa un moment, que no, és que he conegut una persona més jove, la ràbia de jugar un factor
molt
determinant.
Molt a veure, un és, llavors, dins els conflictes hi ha dimensions del conflicte, i una d'ells són les emocions que generen aquesta trencada d'expectatives, aquesta mala comunicació. Una mala comunicació és tremenda, vull dir, no mos entenem. Se genera una ràbia impressionant de veure que no estan parlant el mateix idioma. Xerrant mallorquí, sí, però que no mos entenem.
No arriba el missatge que volen.
Aquestes emocions que tu dius, o perquè una persona coneix una altra, és una de les dimensions més importants del conflicte. Una altra dimensió és, per exemple, jo ho tenia bé, més endavant a lo millor també em podem anar xerrant, no? Però hi ha unes quantes dimensions del conflicte, per exemple, els objectius que tu tens per voler-lo arreglar, o la relació entre amb aquella persona és important o no, un pares que tenen fills, és important la relació com a pares.
Clar, nins perceben també tot això que passa.
Exacte, vull dir, o no ho és important, vull dir, jo hi ha pares que em diuen que no el vull tornar a veure en aquesta persona. Home, però no el vas tornar a veure com a parella, perquè se n'ha anat amb un altre. Li tens molta de ràbia.
Clar,
però com a pares, vull dir, s'ha de mantenir.
És un dilema molt important.
Molt important, eh? Molt important.
Clar, t'estimes els teus fills per davant de qualsevol cosa, vols que visquin la relació el millor possible, però... La persona que més mal t'ha fet en aquell moment està allà.
Està allà, sí, sí.
I és culpable de la teva desgràcia en aquell moment.
Com a pare o com a mare, sí, sí.
I quan li dius a una persona, bé, tant una dona com un home, també pot ser al revés, que sigui la dona que digui, he conegut un home més jovenet que me fa cas i tu no me'n fas. Com aconseguiu que se seguin i xerrin?
A veure, precisament una de ses cartes importants i una de ses motivacions més importants que tenen dues persones que tenen fills comuns són aquests fills, el benefici pels fills, el modelatge que donaran en els seus fills, el voler que aquests nens coneguin el millor d'ells dos. Vull dir, vosaltres vos podeu seure aquí, vos podeu dir el que vulgueu com a parella. D'ara cap endavant heu de projectar un nou projecte, heu de fer un nou projecte de futur, que no és com a parella, perquè el de parella s'ha trencat, és difícil, eh? Separar les dues coses, però sí que, de qualque manera, dins les sessions de mediació és una de les coses que ajudes un poc, de present cap a futur. De present cap a passat, hi pot haver una o dues sessions d'allò de dir, bueno, anem a situar on cap a on vull anar. Una cosa és que he de treballar amb les meves emocions, i per això hi ha l'altra part de psicomediació, que treballem molt el que és la psicoteràpia. La meva companyera na Pilar fa unes estupendíssimes teràpies individuals, en el cas de que ja ells hagin decidit separar-se, però sí que se fan teràpies individuals per restablir tot aquella i passar totes les fases del dol que suposa una separació. Igual com, bueno, si se mor la teva parella, necessites un procés de dol, llavors
els teus plans de futur se moren.
S'han trencat, un projecte s'ha trencat. I llavors necessites fer una teràpia individual de teràpia de dol. Això se fa dins el context de psicoteràpia. Dins el context de mediació és d'ara cap en el futur. És a dir, com voleu fer aquest nou projecte, malgrat tingueu aquestes emocions tan a flor de pell, però hi ha un projecte, hi ha un fill, s'han de continuar criant. Hi ha molta gent que té fills que tenen, bueno, venen a mediació i tenen 4, 5, 6, 7 anys, els queden molt d'anys.
I aquests nins se n'entamen de tot, no? Se n'entamen de tot. Per molt petit que sigui.
Sí, se n'entamen de tot. Ara, de què se vol que s'entamin? De la part de projecte cap a futur, o de lo malament que estic jo i lo malament que ho ha fet l'altre? Vull dir, tu pots triar, els pares trien lo que vols que s'enterin els nins. Un missatge molt clar és mos separam el papà i jo com a nòvios, però com a papàs no mos separam, perquè t'estimam i te volen continuar criant junts. Jo sé que és molt fàcil de dir.
Clar, és el que parlam. Segons quines situacions ha de ser fàcil, perquè de mutu acord a vegades passa que deim, mira, no, que els nins petesquin el menys possible i no m'afrontaré com a persones adultes, que és el que som. Però jo ho veig molt difícil, no? Quan tens tanta ràbia perquè hi ha terceres persones, no, perquè t'estens enganat, sents que te sent tan decebut que dius, i ara jo he d'anar a posar bona cara, per molt que ho vulguis fer,
sí,
davant
dels
nens,
no,
m'imagino que necessites un treball molt important.
Sí. Necessites el treball de mediació i en tot cas també necessites el treball de la psicoteràpia. Vull dir, són les dues coses. Són uns moments molt difícils que val la pena sentir-se recolzat per professionals. Saps? És que val la pena.
I noteu les diferències entre homes i dones? Perquè quan és home que se'n va amb una lota més jove, la dona queda a casa seva amb els nins, normalment. Però i quan és la lota, la dona, que se'n va amb una altra parella, que el fica dins casa seva, amb els nins, i és ella que ha de partir sense voler-se'n anar, encara és més complicada la situació, no és vera?
No, és un tòpic que pensant que és més difícil, o manco de la meva experiència. Vull dir, jo crec que és tan dolorós una cosa com l'altra. És molt dolorós pensar que la teva parella està amb una altra, sobretot si pensaves que tot funcionava bé. Vull dir, és vera que la millor hi ha una lleugera diferència entre que els homes de vegades no se'n donen tanta compte de que no està funcionant la parella. Les dones sí que tenen més consciència de que no està funcionant, o de que no està funcionant tant a nivell comunicacional i relacional. Vull dir, les dones necessiten un puntet més relacional, és a dir, de demanar xerrar un poc més, comunicar-nos un poc diferent. En canvi, els homes, no, bueno, això són tòpics també, sí, però sí. En general venen més senyors pensant que, ui, sí, ella me diu que se vol separar, però jo...
No ho entenc.
No entenc per
no,
què.
No, dic, no, no
sí, no entenc per què. Però bueno,
bé que està,
és vera que és difícil donar números i això, perquè és un tòpic. Però sí, en general hi ha més aquesta tendència.
A més de les emocions i de la gestió d'aquestes, del que parlam, quins altres aspectes poden influir en que els conflictes familiars es puguin resoldre satisfactòriament?
Primer el que te parlava abans, lo de les tres dimensions, no? Sí, primer com percebem aquest conflicte, si el percebem aquest o en general quan nosaltres fem cursos i tallers sempre intentem veure amb la gent de natural, sense tenir cap conflicte ni un, com el percebeixen, com una oportunitat, com una oportunitat de canvi, com una oportunitat de conèixer qualque cosa millor, com una oportunitat, bueno, el que se diu un poc després de la tormenta pot venir la calma i pot venir un dia molt més lluminós i pot venir un dia molt més net, no? si percebeixes el conflicte com algo positiu o percebre com a negatiu, la predisposició ja és molt diferent. Llavors, aquesta és una dimensió de com se resoldrà aquest conflicte. Vull dir, per exemple, a mi com a mediadora me diuen, però és que tu, clar, tu no te deuen agradar gens els conflictes. Dic, bueno, a mi són revés, m'encanten, perquè jo no me fan por parlar de les coses que veig diferent. A mi, jo trob que el fet de tenir opinions diferents no necessàriament significa que mos hagin de barallar. Llavors, quan la percebeixes com un aspecte negatiu, sí que penses que hi haurà brega, hi haurà discussió, hi haurà tota aquella part negativa de la qual no me'n podem beneficiar. Llavors, si la veus com a positiu, mos podem beneficiar de veure'm, d'escoltar-mos d'una altra manera i de conèixer-mos d'una altra manera, o potser no com a parella, però potser mos coneixeran com a pares. Hi ha més dimensions que parlàvem. La segona era... l'important sí que té per jo continuar la relació en l'altra part. Per exemple, si per jo com a mare és molt important, malgrat tot l'altre se n'hagi anat amb una persona més guapa i més jove que jo, però és molt important conservar la relació amb ell com a pare, llavors serà més fàcil també resoldre el conflicte, perquè tindràs una cosa molt important per la qual lluitar. Val? Igual que, per exemple, també és molt important l'objectiu que vull aconseguir. Per exemple, hi havia un senyor que l'altre dia em deia, bueno, jo no sé si vull fer mediació, diu, però el que m'importa més de tot, ara que he aconseguit tenir un bon vincle amb el meu fill, continuar tenint aquest vincle. Per tant, si jo aconsegueix no rompre aquest vincle amb el meu fill, malgrat me separi, serà més fàcil per aquest senyor resoldre el conflicte, perquè lluitarà per no rompre el vincle amb el seu fill.
Si tenen por de rompre aquest vincle és perquè hi ha qualque factor que pot provocar que se rompi.
Exacte. És a dir, per exemple, si sa mare, aquest cas que jo t'estic contant, aquest pare, si romp el vincle amb sa mare, com que és fill, està molt unit a sa mare, rompre el vincle amb seu fill. Què passa? Que ell lluitarà per no rompre el vincle amb sa mare.
Serà cordial amb sa mare, com tal de no perdre.
És a dir, arribarà a acords amb aquesta senyora, aquest sa mare, perquè té un objectiu molt important. Per això tu, quan tu me demanaves què és el que fa que les persones se seguin, doncs aquests objectius. Si jo tinc un objectiu molt important, per molta ràbia que me faci que tu te n'hagis anat amb un altre, m'asseuré amb aquella persona.
És que és molt trist que nens estiguin al mig d'aquestes situacions.
Clar.
I que s'utilitzin.
Lo nostre, vull dir, els nostres dolors, els nostres rabis, de qualque manera hi són, no els han de negar, però els han de treballar a un altre context. I els han de treballar dins un context de psicoteràpia, o els han de treballar... Bueno, jo recomano la psicoteràpia, igual que puc recomanar la mediació familiar per resoldre d'ara cap en el futur. La psicoteràpia és per totes aquelles emocions que arrossegam, i els arrossegarem tota la vida si no els retreballem.
Clar. I com solen respondre les persones davant del conflicte? No, el que parlàvem, no és gens fàcil afrontar-los.
No. Vull dir, és un poc el que parlàvem abans. Vull dir, a més necessitat de mantenir la relació, o a més necessitat de mantenir, d'aconseguir aquells objectius, llavors això fa que l'afrontis i que el gestionis d'una altra manera. Vull dir, que diguis... arribat, hi ha una oportunitat per fer-ho bé d'ara cap en el futur, i llavors estan parlant de que tu, a veure, que pots respondre de moltes maneres. Pots respondre cooperant amb aquella persona, que és un poc hi ha un esquema molt famós a dins les persones que estudiem tot el tema de resolució de conflictes i mediació, i és un poc el tema de que tu pots cooperar i pots negociar amb aquella persona, i és un poc la dimensió de jo guany, tu guanyes. Vull dir, jo faré que tu guanyis perquè jo també vull guanyar, no? I n'hi ha d'altres, com per exemple hi ha una altra forma, que és competir en un en l'altre. Vull dir, hi ha pares que jo el duc a Disney, jo el duc a PortAventura, però jo també el duré en el cine, jo aniré a veure aquesta pel·lícula perquè així l'altre no hi podrà anar abans. Vull dir, és una competició que és un poc aquella dimensió de jo vull guanyar perquè tu perdis sempre, vull dir que el nin me vegi a mi com a qualque cosa més important o que li doni més benestar. Hi ha altres modalitats, com per exemple fugir no donar-li cap importància en el conflicte i per tant tampoc no s'ho resol. Quan per exemple hi ha qualque cosa que organitzar de cara en el futur, de qualque manera, bueno, hi ha persones que fugen, o n'hi ha d'altres, per exemple, que se sotmeten totalment a el que l'altre vol dir. Són quatre maneres molt diferents: cooperar, competir, fugir o
sotmetre-se.
Llavors és a veure que les persones mai en tenim una sola manera de fer-ho, no? Sempre ens movem entre dues. Vull cooperar, però a lo millor a vegades també hi ha una necessitat de competir. Però bueno, mentre a dins mediació i a dins mediació el que intentem veure és quin és el model que emplea cada un. Que cada un vegi quin és el seu model i quin vol tenir. D'ara cap en el futur, quin vols tenir de model? Però bueno, comencem a practicar-lo amb els temes necessaris que organitzar, per exemple, una separació o un divorci. Separació o un divorci s'ha de parlar molt, quin calendari. Vale. Jo vull més dies i tu vols manco. No hem de competir, hem de cooperar. Com podem cooperar? Comences un entrenament diferent en el que estàs acostumat i en el que faries si te deixessis dur passar ràbia. Probablement competiries si te deixessis dur passar ràbia.
I depenent dels casos, aquesta mediació no se pot aconseguir més quan ja ha passat aquest període de dol, que ja estan tots més tranquils?
Sí.
Pot ser que en el principi sigui impossible seure-los perquè estan molt nerviosos o que sí, no poden xerrar, sí, no poden ser racionals, sí. I en canvi passen els mesos i diuen, mira, ara estem preparats per xerrar.
Sí, passi el temps que passi, la serenitat de la persona que s'està separant en aquest cas, o qualsevol persona que estigui enfadada, rabiosa i tingui molta por, si el que fa el que mou les decisions i les exigències d'aquella persona són aquesta emoció de ràbia o de por, de lo que sigui, si lo que fa, lo que mou és això, aquesta ràbia, llavors no funcionarà. Per tant, és molt millor que se faci una teràpia, o passin els mesos, o se tranquil·litzi, se sereni una mica, i pensi més, lo que dèiem, pensar en el cap, allò que t'escó. Que no ho han de negar, tampoc, les emocions que tenim, perquè hi ha persones que diuen, no vull sentir. No, sí, s'ha de sentir. S'han de passar totes les fases del dol. Nosaltres també fem un taller de teràpia d'acompanyament a la ruptura de parella, allà on treballem un parell de sessions aquest dol que totes les persones han de viure i l'han d'acceptar com una cosa natural, no és negar-s'ho. Però sí que és vera que si mos deixem dur per allò, les decisions estan mal preses, i per tant lo seu és una teràpia. S'ha de fer una teràpia, lo seu és fer una teràpia.
I quin seria el model més freqüent que practiquen les persones?
Mai se fa un sol model d'aquests, el que comentàvem abans, no? Ara, la majoria de persones ens movem entre uns quants. Tots volem negociar, tots volem practicar més... Com a voluntat racional, tothom vol dir, bueno, vull negociar, vull cooperar. Però moltes vegades les emocions no mos deixen. I llavors el món anam un poc per... Depèn de l'emoció que tingui, el món anam una per anar. Mira, és més fàcil no dir-li res i que faci ell o ella el que vulgui, però després, clar, lògicament això te juga males passades. En el moment que te'n dones compte que t'estàs sometent a la voluntat de l'altre, això pot generar també molta ràbia i entrar en un cercle viciós d'allà on no en pot ni sortir. Vull dir, ara, més freqüent, dependrà de cada emoció que contengui. Dins aquest quatre, cooperar, sotmetre-se, competir i fugir, i, bueno, qualsevol d'aquests són maneres d'intentar resoldre el conflicte que no se resolen, evidentment. Manco en s'ha de cooperar i negociar. Tots els altres són falsos, tots els altres generen molta de malestar.
Quan xerraven dels punts que desperten les alarmes, parlaven d'aquestes necessitats bàsiques, que seria un dels factors determinants,
sí.
I aquestes causes són possibles de conflictes que poden acabar davant dels jutjats. Què fa que algun d'aquests conflictes acabin els jutjats o no?
Precisament el que fa que acabi davant el jutjat és quan la persona decideix que o pensa que el sistema judicial podrà resoldre el conflicte que té. O podrà de qualque manera complir-se alguna venjança referent a el conflicte que pugui estar passant. Ara bé, sobretot el motor que mou a les persones a dur els papers a un jutjat, si no està en alerta, és aquella ràbia que me fa, llavors pagaràs per allò, i pensam que el jutjat ho resoldrà. Llavors jo crec que senzillament no és que no ho resolgui, és que s'addicten mils de resolucions judicials avui en dia, i la justícia la més injusta que hi ha. Jo no veig ningú que vengui en el despatx que me digui que està content amb les resolucions judicials que hagi pogut viure en el passat. Llavors genera més conflicte encara.
Sí, però...
Ara és legal, vull dir...
No,
és...
i que quan estem
legítim.
Parlant, per exemple, de menjar dels teus fills, si claro. Saps que aquella persona no t'està pagant una pensió, a vegades és cert que no pot, però bé, earnings han de menjar, tant
sí,
si
sí,
ell
sí,
pot
sí.
com si no pot,
sí,
no? Perquè
sí.
ella també pot dir no pot i que feim els earnings, que vagin a menjar a qualsevol banda. No,
no, no.
Els earnings s'alimenten,
que...
vas per via penal i això sí que se soluciona. Ara,
exacte.
Després pot ser que el teu fill te digui... ets capaç de ficar el papà o la mamà a la presó.
Clar,
això també
això
és una altra...
Que... Dir. Vull dir, hi ha unes conseqüències emocionals d'això. Ara bé, si s'ha de fer, s'ha de fer. Perquè a vegades no queda altre remei, com per exemple, quan hi ha casos de violència de gènere, vull dir, no...
Clar,
no
això, evidentment.
No fa mediacions. Vull dir, no, hi ha un desequilibri molt important en les dues persones i s'ha d'anar en els jutjats a exigir que aquella persona passi una pensió en els fills perquè aquells nens han de menjar.
Clar.
Sí, sí, totalment. Vull dir, hi ha molt de casos que no se poden fer mediació i per tant és molt legítim. És més, encara que diguis hi ha l'opció de mediació però no la vull... no la vull emplear, és voluntària, eh? Vull dir, qualsevol moment se pot anar a jutjat a través d'un abogat i posar la demanda o la denúncia que pertinent que trobigues, perquè a vegades ho has intentat moltes vegades i creus que la mediació no podrà funcionar. Bueno,
hi ha casos, però és evident que si hi ha voluntat per part de tots dos, la mediació és la millor solució.
Jo crec que sí. Sí, 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 hi crec molt en la mediació, malgrat hi hagi casos que directament s'ha d'anar en els jutjats.
Bé, podríem estar parlant un parell d'hores d'aquest tema, perquè mos ha passat el temps en volant, Teresa Biblioni, moltíssimes gràcies per haver vengut una setmana més a La Persiana. Ara, abans de finalitzar, recordant com poden contactar amb vosaltres, podeu telefonar a Teresa Biblioni al 667-342-769, repetim, 667-342-769, o també podeu telefonar a Pilar Fuertes al 690-697-869, 690-697-869. Si voleu tenir més informació del Centre Psicomediació, ho podeu fer a través d'internet, www.psico-mediacion.org. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Ahora es el momento de viajar con la Primavera Outlet de Balearia, halconviajes.com y Viajes Ecuador. Palma, Valencia, Palma. Un pasajero en butaca, 25 euros. Un pasajero en butaca más coche, 125 euros. Dos pasajeros en camarote más coche, 160 euros. Precio final para residente, ida y vuelta, con tasas incluidas. Para viajar hasta el 16 de junio, solo si compra los días 22, 23 y 24 de abril. Consulte condiciones de esta promoción en halconviajes.com y Viajes Ecuador. La seguridad de viajar con su agencia de siempre.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres a les 9 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
I avui a Solla estan d'enhorabona. Avui de matí s'ha inaugurat un centre, el Capvespre, que pretén ser un punt de referència per a la recuperació de les tècniques tradicionals de la vall. Ha estat una iniciativa de la cooperativa de Sant Bartomeu amb el suport de diverses institucions. No és així, senyor Jaume Orell, president de la cooperativa?
Efectivament, bones tardes.
Bones tardes. On es troba i què podem trobar al centre Capvespre?
Aquest centre d'interpretació està a un edifici que hi havia antic i poc utilitzat, bueno, pràcticament ja decrèpit, de la cooperativa de Solla, a dins la mateixa cooperativa.
Per què aquest nom?
Perquè això fa un poc referència a pensar quan l'agricultura era un esplendor, quan era un medi de vida, quan funcionava a tope i era tot molt guapo. Quan jo era nin, el Vall de Solla era una meravella. Tot estava cuidat, tant els horts de tarongers com els olivars, i jo li considero en això, li veu un llum, un esplendor, una claror, un dia, i veig que irremediablement, si no es fa qualque cosa, anem cap a una pèrdua d'aquest valor i del que representava tot això en quant a cuidar de paisatge, de medi ambient i de producció també agrari, i li considero un poc en això anar cap a una foscor, cap a perdre també una manera de cultivar, conèixer unes varietats, que tot això s'està perdent, o sigui, anem cap a la nit. I jo vaig pensar que el nom Capvespre, que està intermig entre dia i vespre, havíem de fer feina per en aquest Capvespre aprofitar-lo per documentar tot el que el passat representa i per salvar d'això tot el que en puguem representar, tot el que en puguem salvar. I aposta i deim el nom Capvespre.
Avui es fa realitat un projecte, però des de quan de temps, quan de temps fa que s'hi està fent feina?
Des de que vaig, jo fa 6 anys, 7 ja, que som president de la cooperativa, i la meva il·lusió era ajudar els pagesos a millorar els seus preus, a vendre millor, però me'n vaig dar compte per el que deia antes, que en lloc d'anar endavant anàvem enrere, que de cada vegada serà més difícil competir, que les produccions, com que no poden competir en preus, se van abandonant, hi ha menys produccions, i valorant tots aquests valors vaig dir, si a part de cercar mercat i cercar preu, que els resultats són mínims, cercava un altre sistema d'ajudar els pagesos, perquè la voluntat darrere del centre Capvespre és aconseguir uns increments de preu per la seva feina a fi de que no hagin d'abandonar els cultius i ho puguin aconseguir. I això quin temps fa? Pues, pràcticament fa uns 6 anys que vaig començar a cercar el tema, i des de que va necessitar fins ara, pues, hem anat avançant, se va presentar el projecte en el govern balear i en el Ministeri de Medi Ambient, i se va aprovar com un projecte pilot, en pla de veure com va això, veure si aconseguim fer-lo funcionar. L'instal·lació que s'ha fet, de l'inversió que s'ha fet, tres quartes parts pràcticament procedeixen de financiació autonòmica i central, una altra part és aportació de la cooperativa, i en aquest moment jo dic que d'una gran pujada, un cim que volem fer, estem hem fet una gran passa, tenim una il·lusió perquè hem aconseguit una eina per fer feina. Aquesta eina per fer feina, a partir d'aquí, la volem activar, en aquest moment sí que és vera que està tot pagat, però amb pocs medis per fer feina, però també volem fer una cosa sostenible. El que volem és espavilar-nos, cercar com podem aconseguir petits ingressos i anar desenvolupant tot un programa. O sigui, el centre està fet, les visites se poden fer i des d'allà s'interpreta la naturalesa, el ball de soll, els diferents cultius. Però això no és una meta final, sinó que la meta és desenvolupar un programa posterior que ens permeti cultivar, millorar, en fi, és bastant ample el programa i el anirem desenvolupant de poc a poc.
A qui podríem dir que va dirigit? A qui li pot interessar la visita?
Pues a tota aquella persona sensible en la naturalesa i que vulgui conèixer, perquè tenim molt de vídeos ja fets i anirem progressant. La veritat és que no obtenim tot el que bé que voldríem, però el centre sí que està llest i estirà obert a tota aquella persona sensible en la naturalesa, en el medi ambient, en conèixer tècniques agraris, en anar fent activitats d'apropament en els pagesos i, sobretot, això tant si són persones nacionals com visitants estrangers. També queda obert ensenyança, didàctic, i crec que qualsevol persona amb una sensibilitat cap a la naturalesa, tothom hi cap aquí de dins.
És a dir, que podrien dir que cap vespre vol ser un punt d'atracció turística. Creuen sí. Que pot ajudar a desestacionalitzar la vall?
Sí, efectivament, és una de les seves metes. Des de Solla, per sort, tenim una naturalesa meravellosa, estan dins l'escola Serra Tramuntana, i estan com estan, a l'encreuament, entre Solla, Fornalutx, Vinyaraix, pues, és el puesto idoni per presentar tot això des d'aquest punt, i des d'aquí crear activitats diferents, apropar les persones interessades en venir a conèixer les coses, posar-los en contacte amb la pagesia, i des d'aquí el nostre interès és produir ingressos i sense cap ànim de lucre els beneficis, a revertir-los amb els pagesos que segueixin cuidant bé les seves finques i que ens permetin emplear les seves finques per poder dur la gent a veure-ho per aquí de dins. Això són programes que anirem desenvolupant. En aquest moment començam un poc a la carta, en grups, en necessitat de cadascú, però volem anar desenvolupant a poc, a mesura que els ingressos ens ho permetin, un altre programa més, diguem, definit, predefinit anteriorment, amb horaris i dies i tal, cosa que en aquest moment, malauradament, encara no podem oferir, però sí oferim ja qualsevol classe d'activitat en moments concrets i hem fet experiències, com apropar-nos a cuir oliva, apropar-nos a veure una vegada cuir oliva com fem soli, participar en la preparació dels productes, la taronja, tot aquest tema ja ho estem desenvolupant en grups especialment, perquè clar, individualitzar-nos és un poc més difícil, però acceptarem des d'aquí qualsevol suggerència i complirem el que els clients vulguin, pensin que poden fer, els adequarem sistemes per poder anar avançant.
Creu que passi el que passi, malgrat la crisi, sempre hi haurà pagesos?
Jo crec que sí, perquè a més de l'economia hi ha una altra cosa, és carinyo cap a la terra, et s'apego el nostre passat, et s'apego a les nostres rels. Venim d'una societat que eminentment durant molt de segles ha estat pagesa i encara que ara ens haguem enlluernat amb altres coses diferents i amb unes coses que pareixia que anaven molt bé i que varen créixer molt aviat i avui ens hem quedat de peus a terra sense avançar, pues, de qualque manera jo hi veig molt de valors darrere de la pagesia. No hi veig només allò de dir fai taronges per vendre-les, que és elemental que això ha de funcionar, però hi veig moltes més coses. Nosaltres tenim uns vídeos filmats amb molta feina, col·laboradors que tenim, voluntaris que s'han adherit en el projecte, i són uns vídeos preciosos. Aquí bon, de qualque manera, ajudar-me a interpretar els grans valors que té la naturalesa dins la serra de Tramuntana, dins els cultius, dins les feines, dins tot. Des de el centre, veient aquests vídeos, avui, per exemple, a l'inauguració, la gent que ha vengut, tothom ha quedat meravellada de veure això. Jo pensava que obligar a la gent que venia avui 15 minuts de vídeo seria molt feixuc, ha estat tot el contrari. Se n'han anat super satisfet de veure el bé que surten aquests vídeos i com ajudar-me a reconèixer part d'aquests valors, que no són tots, que estan dins d'aquesta pagesia. Per tant, jo sóc molt optimista, sé que mos queda feina, però sé que també en els moments que vivim hem de recuperar coses del passat i dar-li tot el valor que tenen aquestes coses.
Clar que sí. Jaume Orell, president de la cooperativa, ha estat un plaer, enhorabona per aquest centre i que complegueu totes les vostres expectatives. Moltíssimes gràcies per haver atès la nostra telefonada.
El plaer ha estat nostre, moltes gràcies.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. Al llarg del mes d'abril, IB3 dona suport a l'Associació d'Hemofília de les Illes Balears, que treballa dia a dia perquè tots els afectats puguin dur una vida millor, aportant solucions als seus problemes específics d'assistència mèdica, educació, orientació, formació professional i treball. Per a més informació, entra al web hemoip.org. IB3. Tots donam una mà a l'Associació d'Hemofília de les Illes Balears.
Jo vinc aquí avui a entregar les armes, no?
Dissabte, a IB3 Ràdio.
A esta altura...
Si no veiem a Saragossa...
El micro lo tengo un poco cerrado.
El Mallorca no és capaç de guanyar.
No l'hemos conseguido, no, però bueno.
Jo veig la victòria del Mallorca.
Vamos a sacar esto adelante.
Visca el Mallorca.
Visca Mallorca a primera, però...
Avui en dia no se diu postureo.
Tic-tac, tic-tac.
Te salves es que ha estat molt, però que molt dolent.
Perquè en Miqui sempre és pessimista.
En Miqui vèncer d'estrat.
No són tan pessimista com fa dos dies.
Mentre no sigui color formiga ja va bé.
Però és que jo em fa gràcia.
Això és terrible.
Pot tenir les cames quietes, Pol?
Importantíssim, tremend.
No, se la vols guanyar, evidentment.
Le arrancaré la cabeza.
I d'això.
Alejandro Jurado i Miqui Tous ens acostaran des de la Romareda tots els detalls i la narració més apassionant d'aquest Reial Saragossa, Reial Mallorca. I vetràs ràdio amb el Mallorca en el camí de la permanència. Esports 3, dissabte, a partir de les 9 del vespre.
Este es el partido.
En Jaume Ginart.
Escoltes i vetràs ràdio. A Mallorca 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Saber atendre famílies i malalts al final de la vida, tenir les eines necessàries per poder afrontar el temps de dol. Aquests han estat els principals objectius que durant 3 dies s'han reunit a Palma professionals, familiars i també cuidadors. Per explicar-nos un poc com han anat aquestes jornades, tenim amb nosaltres a Pere Ribot. Senyor Ribot, benvingut.
Bones tardes.
Què s'ha tractat durant aquests 3 dies al Caixa Fònum de Palma?
Durant aquests 3 dies el que hem cercat ha estat fer una reflexió entorn quan una persona se troba amb malaltia avançada, reflectir a veure com podem ajudar en aquesta persona a assumir aquesta realitat d'un final de vida i també el dol que ve després dels familiars. Ha estat una jornada que m'han sorprès perquè vàrem haver de tenir el nombre de participants. Vàrem arribar en els 180, ja quasi no quedíem allà, i vàrem haver de tenir.
Hi ha previst fer-ne més? Tenir uns altres dies per repetir l'experiència, sí, per tota aquesta gent que no ha pogut...
Això ha estat la primera vegada que ho han fet. Uh-huh. I després d'haver vist la resposta que ha tingut i l'interès que ha despert entre els participants, m'he compromès que l'any que ve hem de tornar a fer un debat entorn en aquestes circumstàncies de final de vida i mort. Sí.
Vostè ha estat coordinador de totes les ponències, sí, però en què va consistir la seva intervenció?
La meva intervenció va ser sobre l'antropologia de ritos funeraris de la llarga de la història i quin significat li donam avui nosaltres en això, perquè hem perdut molt. Hem perdut molt.
Què és el que hem perdut? Conta'ns un poquet.
Mira, si anem a cercar la prehistòria, veiem que aquelles persones ja tenen uns rituals per enterrar els seus éssers estimats, tenien les seves creences i dedicaven temps. Dins totes les cultures trobant el mateix, que era un moment important per ell despedir-se de la persona que moria, I avui dia hem arribat a un moment en què s'ha mort de mosat. És un sistema el nostre sistema, el fracàs més gros que té, s'ha mort, la finitud. Parlar més d'èxit, de joventut, i avui dia la mort està tapada i te trobes persones que perden un estimat i diuen, ho han de fer viadet, ara acaba de morir, si poden fer el funeral avui i enterrar viadet també per sortir-ne, no? Això és patològic, perquè si perds ton pare, perds ta mare, perds un fill, perds una persona estimada, que això és important per la vida, no podem anar a tapar-ho, i quan m'ho he donat en compte, en els 15 dies dius, i mon pare va morir, no me'n vaig donar compte.
Exacte, per això hem de recuperar, és necessari passar totes aquestes fases, no?
És necessari passar-les. Jo penso que, per exemple, t'imagines una persona estimada que s'ha mort, està amb ella en el sanatori, contempla aquella persona que t'ha ajudat tant, aquella persona que ha hagut aquella comunicació d'ànima, dedica-li temps, que ja no el tornaràs a veure pus, i no tinguis por. I després, quan preparis les sequis, preparar-les amb un pot de significat, i no parlar llavors després quan ves funeral. El funeral és important, i ho feim tot el mateix dia, i això és una revolcada emocional que te descompon. Jo penso això.
Molta gent critica el fet d'haver de passar el pèsame, perquè diuen que és un mal moment que han de passar els familiars, però també formaria part d'aquesta...
Sí.
D'assimilar aquest fet, no?
Sí, perquè quan una persona se'n va, el problema no és des que se'n va, si ho feim bé, ha fuit. Els problemes és que queden. I els que queden necessiten un recolzament social, també. Es condol aquest sentit, i dins els ritus funeraris de l'antiguedat tenia aquest sentit de que el pitjor que pot passar és una persona perdre un assassinat, anar pel carrer i tot segueix igual, un canta, l'altre balla, l'altre bota, i tu dius, jo he perdut la persona estimada, i ningú se n'ha donat compte, aquesta societat que és.
La vida continua.
La vida segueix igual, que... no? I tu dius, ningú percep el meu patiment.
Quin ha estat el perfil dels participants d'aquesta jornada?
Hi ha hagut de tot, es dia. Hi ha hagut de persones que treballen dins la medicina, com metges, psiquiatres, infermeres, molt de voluntaris de distints perfils, i jo he quedat sorprès. Per això era un perfil molt interessant, molt ric, variat i ric, sí.
La societat d'avui en dia estem preparats per assumir la malaltia, el patiment i la mort?
No. He treballat també molts anys en l'educació. I des de fa anys dins l'educació tothom aprova, no? Per dir, hem educat la gent a no haver de fer un esforç. I per tant, quan mos arriba el patiment, diríem un poc la frustració, el fracàs, no estan preparats per això, no, i per això ara se parla d'educar-se per la frustració, el que és la resiliència, el que és saber créixer davant les dificultats. Jo penso que no, aquesta societat de benestar ara mos fa veure que el del benestar era una utopia, i que nosaltres ara topam amb un benestar que mos ha decebut a tots, i tenint recursos per superar això, jo penso que mos hauríem d'educar un poc per aquestes cosetes.
A banda de professionals, parlant d'aquest mateix tema, que treballen amb persones amb malalties avançades, no seria recomanable que tots tinguessin claus per permetre gestionar aquest dolor i la mort?
Sí, sí, és que es morir és el darrer fet de la teva vida, no? És el moment que te posa en contacte amb el misteri. No mos preparem per això. Mos fa com a por, i a més ara si qualcú me sent dirà que s'està tronat, però moriràs. Estàs preparat? Sí. No, generalment no estem. I si hi ha persones que estan preparades, i fent feina dins l'hospital, veig que hi ha persones que assumeixen en aquest moment d'una manera que a mi m'edifiquen. Dic, que guapo que és això, no? N'hi ha d'altres que no. Altres ni els deixen saber que s'han de morir. I moren de sorpresa, de sobte. I és molt dolent per la família en so dol que ve després.
Clar, passen molt de malalts que no els volen dir realment lo malalts que estan, per dins, no, millor que no sàpiga res. No li donàvem l'opció de que de preparar-se.
No.
Per què feim això? De voler-los amagar...
Ho faig per estimació, però mos equivocam. Per dir, perquè no pateixi, jo no li diré que està malalt. Això dins el camp de sanitari li deim conspiració o silenci. Però una persona, quan s'ha mort, se n'adona compte que s'està morint ell, veu que va cada vegada menys. El que tampoc no vol dir per no entristís familiars.
Clar, és un pas altre, és un pas altre.
Un pas altre, i mor com no vol cap dels dos. I a vegades se trobes en situacions en què dius, aquesta persona li haurien de dir, no, no provasses, no li diguessis, i te trobes en dificultat. Però llavors trobes persones que no, que són conscients, i dius, jo sé que m'estic anant, m'estic morint, i trobes familiars que en lloc de dir, no, això s'arreglarà, li diuen, escolta, i si això passàs, què voldries fer? Apé, si això pogués passar, m'agradaria arreglar assumptes, reconciliar-se, demanar perdó, voldria el meu funeral que fos així, voldria que diguéssim això de mi, voldria que venguessin tots els fills aquí a despedir-nos. Que sort d'aquests, i són edificants.
També m'imagino que és molt difícil assumir la mort de qualcú, aquest dol, quan hi ha hagut un accident o una mort en de sobte, que quan hi ha hagut una malaltia molt llarga, que ja en el final ja dius, el manco ara descansa.
Sí, el pitjor que pot passar és morir de sobte, encara que no el tratem. I tu com voldries morir? Voldria morir de sobte. Què vol dir? No donar-te en compte? Què vol dir? Passar a un misteri sense donar-te en compte? I penses en sos que has deixat aquí? És dir, morir de sobte no és bo. No és bo, i morir d'accident horrorós, no poder-te preparar per aquella persona que se n'ha d'anar, això fa falta temps, i quan te telefonen diuen que ha hagut un accident de tràfic, això ha passat dins la meva família, és molt dolorós. O sigui, aquesta persona va sortir fa dues hores d'aquí, ara ja no tornarà a posar, de cop i sobte això fa, és mal de treballar després, el més difícil, canvi una malaltia, pues aquella persona té un temps que és per preparar-se per això, però no l'aprofitam.
Però també aquest temps que passa segons quina malaltia te vas degenerant tant que per la teva família tenies record, el teu darrer record, ja no ets tu. Perquè hi ha càncers, per exemple, que deformen totalment la persona, i diuen, jo m'estim més morir-me d'un infart i no patir, i no veure la gent que està de vora jo patint, que no que me vegin com vaig morint a poc a poc.
Sí, però,
és molt difícil.
Sí, però això avui dia ja de formes... Bé, sí, hi ha casos que sí, quan diu ja s'ha mort és el remei, no? De la situació.
Sobretot
que,
però, gent molt jove.
Però són... Hi ha casos que sí, que veure aquella persona que es va deteriorant, però són mínims aquests, la gran majoria... Se podria parlar de morir tranquil·lament i assumir-ho i tenir darrer record que aquella persona t'ha dit adeu i t'has tret la mà quan se n'anava. Ara, situacions que hi ha ja una degeneració per part d'aquella persona i aquell record de... Sí, també n'hi ha, i és trist. I dius, ja voldria que se mort vengués.
La persona molt activa, la bossa aguda, ja físicament ha canviat,
sí,
és
jo
difícil.
Jo tenc un company meu que quan va morir el seu pare, va morir d'Alzheimer, i diu, Per, jo no he plorat.
Exacte, això és
el punt. I li vaig dir, veig que no has plorat, però tu saps per què no, diu sí, perquè el primer dia que mon pare ja no me va conèixer com a fill, aquest dia mon pare ja era mort. Per tant, aquests dos anys que l'he acompanyat ja no era mon pare. Va saber dur un significat.
I seria més fàcil per aquesta gent superar el dol que ha tingut
Perquè fa el que dèiem un predol. És a dir, s'ha preparat per aquell moment de morir, no? I per tant ja fa un dol. A poc a poc va despedint aquella persona. A poc a poc se va fent idea de que aquella persona acabarà.
Clar, però també és trist veure que ja no és ton pare, ja no és ta mare.
Sí, és un patiment molt gros. És a dir, quan ja no te coneix, aquí hi ha un trauma fort i fa plorera. O sigui, jo si et davant mon pare ja no sap qui som. Sí.
Vostè deia que l'ha sorprès el perfil dels participants en aquestes jornades que han fet. Com podrien dir que ha evolucionat aquest perfil? Com era?
Ha evolucionat en el sentit de que primer, abans no hi havia, vamos, imagino jo, no esperava mai que s'inscrigués tantes persones per reflexionar damunt d'aquest tema. Hi ha un perfil variat, des de persones joves a persones majors, en formació universitària i no universitària, però amb un bon emocional allà a dins que mos feia sentir a tots molt bé. I ha evolucionat en el sentit de que crec que estan prenent consciència de que aquest fet de morir mos torna. Per fet, hi ha un llibre, està en italià, que se diu Il ritorno del morto, és a dir, es mort torna, l'han tapat però torna.
Es
fa una reflexió filosòfica damunt d'això, a Itàlia.
I què vol dir amb aquest títol?
Això vol dir que la gent no està tranquil·la tapant-se mort i oblidant-se mort, sinó que és un fet que qualsevol dia mos topam. Per tant, hem d'estar preparat per això i l'hem de saber afrontar en serenor.
Hem de saber superar aquestes etapes que suposa perdre qualcú que estimam, no és vera?
I no només superar, l'ideal seria que aquestes etapes a t'ajudassin a créixer humanament. Ajudar a créixer humanament. És a dir, una desgràcia, una cosa que te fa mal, o te destrossa, o tu no únicament la superes, sinó que dones un significat en allò i fas inclús que humanament t'enriqueix. I és el millor homenatge que poden fer als nostres difunts.
Molts estem quedant sense temps, Pere Ribot, ha estat un plaer tenir-lo aquí, molt interessant, i esperen que l'any que ve puguin repetir l'experiència.
Esperen
que tothom que...
Esperen que qualcú els ajudi i econòmicament a poder organitzar aquestes cosetes.
Segur que sí, perquè són ben necessaris. Moltíssimes Pens gràcies. Sí.
A tu, gràcies. Bones tardes.
Escoltàvem Antonio Vega, que és l'artista, el compositor, el cantant, que hem volgut conèixer avui més coses sobre la seva vida. Amb ell arribarem a les 7 en punt. A les 7 arriben els serveis informatius d'IV3 Ràdio i després continua la persiana. Viento que en su murmullo parece hablar.